Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La bombera santcugatenca Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. La santcugatenca treballa al parc de bombers de Falset i també ha explicat com va participar en les tasques de suport per la Dana de València, aportant el nostre plus de professionalitat i d'ajuda a tota la població. Així ho ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia. Escoltem un fragment.
Podia ser bombera. Si jo hagués sabut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
Més notícies. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa, SIS de Sant Cugat, es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Bullpalleres, que també donarà servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha dit la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del SIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
El centre obert de Bullpalleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bullpalleres com a Mirasol, com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no, en els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
I una informació esportiva, i és que el Club Rugby Sant Cugat, el primer equip femení, ha finalitzat subcampió de la Copa de la Reina de Rugby a 7 a la primera fase disputada aquest cap de setmana a La Corunya. Ha guanyat tots els partits, excepte, malauradament, el de la final, on ha perdut 26-5 contra el Rugby Túria. Ara encara queden dues fases. La segona serà aquest cap de setmana a València i la darrera el 28 i 29 de juny a Sevilla. Les santcugatenques són les vigents campiones. I també us parlem del primer equip femení del Patiu Cuí Club Sant Cugat, que s'ha quedat a les portes a classificar-se per a Europa després de perdre l'última jornada a la pista del Voltregà per 3-1. Fins aquí la informació. Us podeu seguir al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, als diferents butlletins horaris i constantment a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cugat Ràdio 91.5.
Ja està apretant més la calor avui, que és festiu a més d'un terç de Catalunya. De fet, les immediates hores amb aquesta tranquil·litat a gran part del país, quatre núvols que encara queden cap a la Costa Daurada, que ja no farà la guitza a la gent que vulgui anar a la platja, i de fet, cada cop farà més sol, un sol que picarà. De fet, ho està fent a hores d'ara, cou a plom, i escalfarà l'ambient fins als 33, 34, 35 graus de màxima a l'ombra, a les comarques de Ponent, arran de mar, de 25 a 27 graus, però amb l'afegit de la humitat, per tal aixafogó. Pel que fa a aquesta tarda avançada, ja al vespre, per l'Ebre, entraran algunes tempestes que, sobretot, el que portaran serà molt de vent. I també alguna calamarsada, atenció, cap a la Terra Alta i ja a la banda del Matarranya, cap a les comarques aragoneses. A casa nostra, més aviat, tret d'aquesta banda de l'Ebre, els núvols seran escassos. El dimarts, la mateixa situació i amb més calor, cap als 34-35 graus ja també a l'interior gironí o cap a la plana vallesana. Us seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Excel·lents xifres d'ocupació turística aquest cap de setmana llarg de segona Pasqua a les destinacions de costa. La Costa Brava ha viscut un cap de setmana de gairebé plena ocupació. L'hostaleria i el sector hoteler en fan un balanç molt positiu i preveuen un inici de l'estiu fort amb ocupacions que ja ronden el 80% entre setmana. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
La Costa Brava ha viscut un cap de setmana de gairebé plena ocupació. La combinació del bon temps i la celebració de la segona Pasqua en moltes zones de Catalunya ha fet que hotels, càmpings i restaurants arribessin gairebé al 100% de capacitat en alguns punts del litoral. El sector turístic valora molt positivament aquestes dades i les veu com un preludi prometedor de cara a l'estiu. De tot ha parlat la Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre.
Ja de fer la setmana passada ja no va ser només a partir de divendres, sinó que dijous es va començar a veure molt de moviment i molta entrada de client pel que fa als allotjaments i també afluència en restauració. Ocupacions gairebé del 100% també d'afluència en restauració i per tant ja veiem que és una arrencada ja a la temporada d'estiu.
El turisme català i francès de proximitat ha estat clau durant el cap de setmana, però també es comença a notar un augment del turisme internacional entre setmana. Segons dades del sector, les ocupacions entre dilluns i divendres ja freguen el 80%. Un indici clar que la temporada alta s'està avançant i que l'activitat turística s'intensificarà en les properes setmanes.
Doncs, malgrat una quinzena de municipis catalans no obriran les dutxes de les platges aquest estiu, malgrat la millora de les reserves hídriques. Segons ha pogut saber la xarxa, la majoria pertanyen a la Costa Brava, però també n'hi ha a la Costa Daurada. Els ajuntaments ho justifiquen per la consciència d'estalvi després de la sequera.
L'Escala és un dels municipis de la Costa Brava que no tindran servei de dutxes a peu de sorra aquest estiu, juntament amb Portbou, Llançà, Sant Pere Pescador, Cadaqués, el Port de la Selva, Roses, Torroella de Montgrí, Palamós i Castelló d'Empúries.
Malgrat la fi de les restriccions, aquests ajuntaments empordanesos han decidit substituir les dutxes per rentapeus en un acte de responsabilitat, diuen Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
A Calella tornen a funcionar les dutxes a la platja i els sortidors al Parc de les Veles coincidint amb l'arribada del bon temps i una afluència alta de banyistes. Tot i la reobertura, l'Ajuntament manté mesures d'estalvi per fomentar un ús responsable de l'aigua. Només s'han activat la meitat dels punts disponibles, 13 dels 26 que hi ha al llarg dels 3 quilòmetres de platja. El regidor de l'àrea de serveis municipals, Josep Grima, valora positivament la decisió.
En aquestes decisions que hem pres de retirar aquestes dutxes, aquesta meitat de dutxes i que, per tant, han quedat obertes 13 dutxes amb aquest horari, també restrictiu, perquè no cal que siguin tot el dia obertes, en traiem una conclusió i és que la decisió creiem i en refermem en què és molt positiva.
L'any passat, seguint aquesta estratègia, es va evitar malgastar gairebé 3 milions de litres d'aigua.
No és aquesta la informació que volíem escoltar, sinó que el que sentíem feia referència a la Costa de Barcelona, on totes les localitats han decidit donar llum verda al funcionament complet de les dutxes, amb excepció, com sentíem, de Calella, que les ha reduïdes a la meitat. Pel que fa a la Costa Daurada, un dels municipis més restrictius és l'Ametlla de Mar, que ha optat per mantenir tancades les dutxes de manera permanent.
Des del consistori argumenten que no es tracta només de respondre a les emergències, sinó de canviar el model de consum. L'estalvi serà considerable, ja que els rentapeus utilitzen entre 2 i 5 litres per ús, mentre que una dutxa convencional pot arribar als 30 litres.
La Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha decidit mantenir els rentapeus a les platges del municipi i no donar marxa enrere en la instal·lació de dutxes, a pesar que fa unes setmanes Catalunya va sortir de l'estat d'alerta per sequera. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va prendre l'any passat aquesta decisió, afegint-se a molts altres municipis de Catalunya com a mesura d'estalvi d'aigua i adaptació a les necessitats sorgides arran del canvi climàtic. Madeu Comès és regidor de Medi Ambient.
Ho tenim clar. Va ser una decisió que l'any passat ens va costar molt prendre. Trobo que va ser una decisió que va tindre acceptació. Nosaltres tenim el full de ruta molt clar respecte al tema mediambiental i aquest any seguirem igual en els rentapeus.
Amb aquesta mesura adoptada a finals de juny de l'any passat, el consum d'aigua es va reduir de manera significativa a les platges caleres. Les xifres constaten que es va produir un estalvi mitjà del 34%, que equival a 2.672 metres cúbics.
Notícies en xarxa.
Compte enrere per a les proves d'accés a la universitat que arrenquen dimecres. Els estudiants afronten les darreres hores d'estudi per una selectivitat que arriba amb canvis i modificacions de criteris. Els exàmens seran més competencials i les faltes d'ortografia penalitzaran amb diferents barems.
La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Silvi Pérez, ha demanat treure ferro al tràngol que afronten els estudiants aquests dies. Són declaracions a la xarxa.
No s'acaba tot en aquests 3 dies. És a dir, moltes coses comencen aquests 3 dies i que potser no serà la teva primera opció, però això no vol dir que s'acabi el món. Això vol dir que haurem de visualitzar altres opcions o altres camins, però no viure-ho com un si això no ho supero o si no trec la nota que he de treure, fracassaré ja perquè aquí defineixo i decideixo tota la meva vida.
A les proves d'accés a la universitat s'hi citaran a partir de dimecres gairebé 45.000 estudiants.
I com encara en la recta final de preparació aquests estudiants? Doncs la majoria aprofita les últimes hores per assegurar-se una bona nota malgrat les dificultats que ens expliquen que implica aquest canvi de format. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Totes les hores són poques per repassar quan només falten 2 dies per la selectivitat. Els alumnes estan inquiets davant del repte que suposen aquests exàmens. La nota marcarà el seu futur acadèmic i la tria de la carrera universitària. Aquest és un any de canvis i la pressió i la incertesa creixen. Els hi van comunicar a l'octubre i van haver de canviar tot el que havien preparat. Això ha provocat molta inseguretat, tant a l'alumnat com al professorat. Pol Miguel Collado és alumne de segon de batxillerat.
Jo, principalment, em queixo de que només hi havia un model per basar-nos a totes les assignatures i hi ha assignatures que el model no respon a les teves preguntes. Llavors, això fa que encara tinguis més nervis.
A banda del canvi de format i de poder disposar d'un únic model d'examen, la selectivitat està marcada aquest any per la manca d'opcionalitat i un temari més transversal. Escoltem l'alumna Cristina Conill Genescà.
Has de començar a tindre més esperit crític, a pensar molt més tot i a relacionar molts conceptes i, clar, doncs és superdiferent a el que sempre hem estat acostumats.
Una altra de les modificacions serà la penalització que tindran les faltes d'ortografia. Els centres lamenten que tot s'hagi precipitat a última hora i pateixen especialment per l'alumnat amb dislèxia.
No deixem l'educació, ja que el departament potencia els programes per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques i el proper curs oferirà 250 centres escolars un suport intensiu en aquesta matèria. Aquest nou programa s'afegeix al Florence, que ja s'ha posat en marxa aquest any a 200 escoles i instituts de Catalunya.
Tot plegat després dels baixos resultats obtinguts els darrers anys en les proves de competències dels alumnes catalans.
Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. El Florence acompanya els centres educatius en formació als docents i intervencions a l'aula, on apliquen una mirada vivencial i participativa. Ho explica Albert Martínez, referent del programa al Consorci d'Educació de Barcelona.
Sobretot posem el focus en la gestió de l'aula de les activitats que proposem. Per tant, que siguin accessibles per tot l'alumnat, que es puguin estirar, que siguin activitats per anar més enllà i també, a través de bones preguntes, poder ajudar els alumnes a raonar, a treballar les diferents competències, no? La resolució de problemes, el raonament, les connexions amb diferents sabers i la comunicació i la representació.
El Florence té una durada de 3 anys i es treballa amb diferents cursos en els aspectes matemàtics més fluixos, segons els resultats de les competències bàsiques del centre. A l'Escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona s'aposta per aquests àmbits.
Hem treballat la construcció dels pentòminos, hem treballat la superfície amb el tangram, el pensament multiplicatiu, hem treballat les fraccions, els angles...
Una de les claus de les sessions és que són manipulatives, participatives i que motiven l'alumnat, com expliquen la Chloe i la Jana, dues alumnes de 5è de primària.
Havíem de crear 5 figures diferents ajudant els companys de la taula.
Fa una classe de matemàtiques, però que és molt curiosa, o sigui, és diferent. Hem descobert coses que no teníem ni idea.
El Florence ofereix propostes i recursos a les escoles i instituts per ajudar en la millora dels aprenentatges en matemàtiques.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Queixes d'alguns alcaldes de la Garrotxa pel mal estat dels cables de telefonia. És el cas, per exemple, de l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, que ha presentat una petició a la Generalitat per arreglar aquesta situació.
A molts pobles de la comarca, els cables de telefonia pengen lliurement i el problema és que els ajuntaments no poden actuar-hi perquè no és competència seva.
Olot FM, Gerard Puigdemont.
El cert és que voltant pels diferents pobles de la comarca es pot veure com el cablejat, especialment de telefonia, tot i que també de llum en alguns casos, està en mal estat. Santa Pau n'és un exemple. Des de l'Ajuntament lamenten que, tot i la insistència, no són capaços de fer-ho venir a arreglar. En parla Cris Capó, la seva alcaldessa.
Portem molts mesos darrere, el que passa que no és una competència de l'Ajuntament i crec que és un problema comarcal, són tots els cables que tenim penjant i que fan tan lleig a tot el paisatge garrotxí, no? Perquè vagis al poble que vagis, et trobes aquests cablejats penjant. Ja.
Recentment ha aprofitat per demanar ajuda a la Generalitat.
Et sents com impotent, no? I arran també de la visita del conseller vam posar de manifest aquesta problemàtica i em consta que s'han començat a moure coses i esperant que ben aviat tot aquest cablejat es pugui retirar.
Segons l'alcaldessa de Santa Pau, aquesta és una qüestió que s'ha tractat en consells d'alcaldes. Assegura que si depengués de l'Ajuntament ja s'hauria posat fil a l'agulla per fer millores.
Trànsit planteja concentrar les comarques d'Osona i el Lluçanès els seus nous carros radar a causa de l'alta sinistralitat que hi ha a les carreteres d'aquestes comarques. La proposta es traslladarà dimarts mateix a una reunió amb els Mossos d'Esquadra. El nou FM, Guillem Rico.
Les carreteres d'Osona i el Lluçanès han registrat 6 víctimes mortals en accidents de trànsit des de principis d'any, pràcticament el 10% de les que hi ha hagut a Catalunya. Tenint en compte l'elevada sinistralitat, el Servei Català de Trànsit proposarà instal·lar els nous carros radar a les carreteres d'aquestes dues comarques. Es tracta d'uns remolcs que permeten moure'ls i col·locar-los temporalment a qualsevol punt de la xarxa, com en zones on es detecten pics d'accidents. El director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho proposarà en una reunió amb Mossos aquest dimarts per concretar els punts exactes. Una de les vies conflictives és la C-62, on dijous passat hi va haver una víctima mortal. L'alcalde de Prats de Lluçanès i president del Consorci de Lluçanès reclama millores en aquesta via, com el desdoblament.
Posi mesures des de la mateixa línia, doncs, que separa els dos carrils, que pugui ser de rugosa, d'aquestes com típic d'autopista o d'autovies, que quan les trepitges, doncs, puguin fer soroll, en aquest cas el vehicle, per alertar d'algun descuit.
Des de Prats han enviat una carta a Territori reclamant les mesures urgents.
És un quart de tres, entrem en matèria política. El Tribunal Suprem proposa jutjar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets. El fiscal queda, doncs, a un pas de seure al banc dels acusats per la filtració de les dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel García Ayuso. El Partit Popular en demana la dimissió. En canvi, el govern li dona suport per respecte, diuen, a la presumpció d'innocència. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia. El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Luis Hurtado, considera confirmats tots els indicis que assenyalen el fiscal general com a responsable de la filtració de les dades de l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i li atribueix un delicte de revelació de secrets. Amb aquesta decisió, el deixa a un pas de seure al banc dels acusats en un judici oral. El Partit Popular ho qualifica d'inèdit i extremadament greu i en demana la dimissió. El seu portaveu és Borja Sémper.
O el que dimita, o el gobierno, en cualquier caso, que sugiera que le pida su dimisión. Aunque ya sabemos, y ustedes lo recordarán, de quién depende el fiscal general del Estado, literalmente, el auto del Supremo afirma y señala que lo que hizo el fiscal general del Estado fue provocado intelectualmente por la presidencia del gobierno.
El govern li dona suport al fiscal general perquè cal respectar la presumpció d'innocència, segons ha dit el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una entrevista. Des de Podem consideren el processament del fiscal general del Lawfare i retreuen al PSOE no haver actuat quan la guerra bruta era contra ells i els independentistes.
Tornem a Catalunya. El conveni a tres bandes per modernitzar el canal d'Urgell serà una realitat abans d'acabar l'any. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat en una visita avui a Tàrrega que l'acord entre el Ministeri, la Conselleria i la Comunitat de Regants està pràcticament enllestit. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El conseller Ordeig ha detallat que les negociacions entre les tres parts implicades van a molt bon ritme i que precisament serà aquest conveni el que fixarà l'inici de les obres de modernització del canal d'Urgell.
Les converses van a bon ritme. El 25 continuem mantenint el compromís de signar aquest conveni el 2025. Si totes les parts hi estan d'acord, que sembla que tot avança bastant a bon ritme, i llavors l'inici de les obres és el que decidirà aquest conveni, però el més aviat possible.
Ordeig ha afirmat que en un context de canvi climàtic tots els recs de Catalunya hauran de tenir un projecte de modernització. Si no, difícilment podran competir o regar en els períodes de sequera que vindran a futur. El conseller d'Agricultura també ha anunciat per les properes setmanes una taula agrària per definir criteris i els mòduls que es fixaran pels ajuts que destinarà la Generalitat de Catalunya a mitigar els efectes de les pedregades de les darreres setmanes arreu del territori.
I la policia local de Cambrils, al Baix Camp, ha detingut un home per l'apunyalament a un treballador de la neteja aquest mateix matí, última hora, des de Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
La policia local de Cambrils ha detingut aquest dilluns al matí una persona per haver ferit amb arma blanca una altra de 47 anys pocs minuts després de les 9 del matí. Es tractaria d'un manter de nacionalitat senegalesa que hauria apunyalat un treballador de l'empresa Secomsa a l'Avinguda Diputació de Cambrils. El treballador estava fent tasques de neteja amb una bufadora que hauria molestat el manter i aquest hauria reaccionat de forma violenta agredint-lo amb una arma blanca. La víctima ha estat evacuada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i es troba fora de perill.
I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Donald Trump ha enviat 2.000 soldats a la ciutat de Los Angeles per contenir les manifestacions contra la seva política migratòria.
El president dels Estats Units ha carregat a les xarxes socials contra el governador de l'estat de Califòrnia i l'alcaldessa de Los Angeles per la gestió de la situació. Assegura que prendrà totes les accions necessàries per alliberar la ciutat d'una invasió migratòria i d'unes protestes que han enfrontat, diu, més d'un miler de persones contra agents federals.
Els treballadors dels Punts Verds de Barcelona convoquen 5 dies de vaga aquest mes per exigir millores laborals i salarials.
Les aturades començaran demà mateix i es repetiran els dies 14, 21, 23 i 25, segons el Sindicat Col·lectiu de Treballadors del Tractament de Residus, que és majoritari al Comitè d'Empresa. Hi ha un estancament en les negociacions del conveni col·lectiu iniciades ja al maig de l'any passat.
La renda disponible de les llars de Barcelona augmenta un 5% el 2022 respecte de l'any anterior.
I es va situar en gairebé 23.000 euros. Ara bé, si es té en compte l'efecte de la inflació, el creixement real va ser negatiu en un 2,6%. Ho apunta un informe de l'Oficina Municipal de Dades, que indica que el barri Gòtic, el Raval i les Tres Torres són els barris on més ha incrementat la renda disponible i, en canvi, Gràcia és el districte més homogeni.
És moment per a la cultura. El Festival Internacional de Cinema d'Animació d'Annecy, a França, ha rebut amb aplaudiments l'estrena de la primera pel·lícula d'animació catalana feta amb la tècnica de l'stop motion, l'Olivia i el terratrèmol invisible. El film, dirigit per Irene Iborra, adapta la novel·la de la pel·lícula De la vida i competeix a la secció oficial del festival.
L'Olivia i el terratrèmol invisible ha iniciat el seu camí en si amb una gran rebuda. El llargmetratge, el primer en producció catalana i en català, fet amb la tècnica de l'stop motion, és també el primer d'Espanya dirigit per una dona, Irene Iborra. El productor del film, Michael Mas, ha explicat a la xarxa que el públic de l'auditori s'ho ha passat d'allò més bé.
El més bonic ha sigut sentir riure la gent mentre estava la projecció i després ha sigut meravellós l'aplaudiment de 5 minuts que hem rebut a acabar la pel·lícula amb tot el Boulier, que és el cinema on fan les premiers aquí a Annecy, ple de gom a gom.
L'Olivia i el terratrèmol invisible, adaptació de la novel·la de Maite Carranza, La pel·lícula de la vida, explica com una nena, l'Olivia, s'inventa que ella, el seu germà petit i la seva mare protagonitzen una pel·lícula. Ho fa per evitar que el petit pateixi després de ser desnonats.
I el Santa Mònica, a Barcelona, fa una mirada irònica a l'esport professional amb Quitissimum, Altissimum, Fortissimum. L'exposició, que es pot veure fins al 14 de setembre, explora conceptes com el cos, la competitivitat o la imatge mediàtica de l'esport a través de l'humor i del joc. David Navarro, bon dia.
Bon dia. A través del nou accés al Santa Mònica per la Rambla, el visitant ensopega amb una paret plena de patrocinadors esportius. Una mirada més atenta mostra el sentit de l'humor i la crítica, com Quitissimum, Altissimum, Fortissimum. Des del surrealista camp esportiu del claustre del museu, obra de Cabo San Roque, també curadors de l'exposició, la mostra s'estén per totes les plantes. Camps de futbol reals en formes heterodoxes, escultures pretesament clàssiques o radiografies increïbles serveixen per mostrar, com ha explicat el director del Santa Mònica, Enric Puig, que la lògica de la competició ha desbordat l'esport i s'estén també a l'empresa o les institucions.
L'obsessió pel rendiment, per la dada, per la fita, no? Que tots ens portem apresos com un número al cap que ens fa competir amb els altres, que ens fa competir amb nosaltres mateixos, i com això d'alguna manera s'aplica al nostre rendiment personal, però també s'aplica a les empreses, als estats, i d'alguna manera tot està regit per aquesta lògica.
Quitissimum, Altissimum, Fortissimum és un bon exemple de la línia de treball que impulsa Puig per al Santa Mònica, la producció de noves obres, en bona part col·lectives, i l'impuls a la participació del visitant.
I la banda nord-americana Guns N' Roses repassarà els seus temes més coneguts al concert que fa aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona, per cert que sense premsa acreditada.
El grup, encapçalat pel vocalista Axl Rose i el guitarrista Slash, interpretarà, entre d'altres, Welcome to the Jungle, l'estem escoltant, Sweet Child of Mine and November Rain. I ho farà sense periodistes. El promotor del concert ha alertat que la banda no accepta premsa, així que no hi ha acreditacions disponibles.
I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. 17 anys després, el Cerdanyola torna a l'hoquei Lliga Masculina.
Bon dia, Marta. El degà de l'hoquei sobre patins també ha guanyat el partit de tornada contra el Manlleu. Victòria per 7-5 i ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria masculina. Una nova fita històrica perquè no disputaven l'hoquei Lliga des de 2008. El conjunt ballesà acompanyarà així el Xum i el Ribas, que ja havien assolit l'ascens directe. Marc Coy és el capità del Cerdanyola i el jugador del Manlleu és Marc Pujades. Els escoltem.
Amb moltíssima il·lusió i moltíssima responsabilitat. Al final, jo estava aquell aquí que vam baixar, era molt jovenet, tenia 18 anyets, ara tinc 38, i amb moltíssima responsabilitat i moltíssima il·lusió per tornar i treure amb aquesta espineta que 2008 la vaig tindre, i molt content pel resultat d'aquest equip, que ha sigut de molt treball, molta il·lusió i sobretot molta confiança entre tots, que al final aquest és el resultat.
El Cerdanyola és un gran equip, hem començat molt bé, ens hem pogut posar per davant del marcador, però són molt bons a davant, molt difícil parar-los i ens han fet més gols. Sí, no, orgullosos de la temporada que hem fet estem, això està clar. Però sí que és dur arribar fins aquí, al playoff, i perdre'l. Però bueno, és el que hi ha, l'any que ve un altre cop.
I en futbol destaquem que el Girona B serà l'aspirant català a pujar a la segona federació de futbol després d'eliminar el Badalona. Des de Girona FM ens informa Pau Villafanyer.
Excepte uns primers minuts en què el Badalona va pujar a les revolucions amb arribades de perill incloses ben aturades per una defensa molt seriosa i un concentrat Sergi Puig, la resta va tenir color blanc i vermell. El filial va controlar amb certa facilitat un partit on no van passar gaires coses i ara s'ho jugarà tot contra el San Fernando Canari, amb el factor camp en contra. Sergi Puig és porter del Girona B.
Bueno, veníem d'un resultat bastant favorable de l'anada, tot i que érem conscients que no va ser fàcil aquest partit, ni molt menys. Sabíem que ells vindrien a ser una mica més valents, que ens vindrien a apretar dalt, que buscarien marca molt ràpid per ficar-se dins l'eliminatòria, però crec que hem gestionat molt bé el partit. Des del primer minut hem estat molt concentrats, hem donat poques ocasions de gol al rival, i ja et dic, crec que ha sigut un partit molt, molt complet de tot l'equip.
Al final del partit es van haver de lamentar algunes imatges de tensió entre els dos equips que no van anar més. L'anada de la final serà el cap de setmana vinent a Riudarenes, mentre que la tornada serà a les Canàries el dia 21 o 22.
I destaquem que la selecció espanyola de futbol, amb destacada presència de jugadors del Barça, va perdre la final de la Nations League contra Portugal. Derrota als penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2 gols. Els futbolistes del conjunt blaugrana marxen ara de vacances sense aquest títol. Portugal, recordem, la dirigeix l'entrenador de Balaguer, Robert Martínez. A tot això s'espera que sigui aquesta la setmana on el Barça anunciï el fitxatge del porter de l'Espanyol, Joan Garcia.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC tanca temporada a l'Auditori el 13 i 14 de juny amb un concert dedicat a Ravel. Ludovic Morló dirigirà, entre altres, l'òpera L'Hora Espanyola, que comptarà amb un elenc vocal excepcional.
A més, el violinista Daniel Luzakovic serà el solista en el Poem de Chausson.
Entrades a auditori.cat.
Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
Propostes en Xarxa.
Sembla mentida que ja ens haguem plantat el mes de juny. Ara que veiem a tocar el final de curs i també de temporada, intuïm a més una de les festes que donen el tret de sortida a l'estiu. I si torna la revetlla, també tornen les falles. El foc és un element essencial en moltes de les nostres festes. Però si hi ha un moment de l'any en què es converteix en el clar protagonista és pels vols del solstici d'estiu, especialment durant la nit de Sant Joan. Les falles dels Pirineus són una tradició ancestral que l'any 2015 va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Fins a mitjans de juliol se celebra en 63 pobles de Catalunya, l'Aragó, Andorra i França. Cadascun, això sí, amb el seu toc particular, la seva manera de fer, d'encendre i de viure aquesta festa del foc carregada de simbolisme. Tant les falles com altres rituals obren la porta a un estiu de bonança als Pirineus. Representen la unió entre els humans i la natura, però també la protecció dels camps i de les collites. Segur que alguna vegada heu vist, encara que sigui en imatges, les màgiques baixades de falles de comarques com l'Alta Ribagorça o els Pallars Jussà i Sobirà. Quan es fa fosc, a dalt de les muntanyes s'encenen grans torxes de foc que els i les fallaires carreguen sobre les espatlles, tot fent una serp lluminosa que baixa fins al poble. Pels vols de Sant Joan i fins a mitjans de juliol, els Pirineus s'omplen de falles i rituals a foc. Podeu consultar-ne totes les propostes al web visitpirineus.com.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El pont de la segona Pasqua fa fregar el ple d'ocupació turística a les zones costaneres catalanes. A la Costa Daurada s'ha arribat al 90% d'ocupació a moltes localitats, mentre que a la Costa Brava, punts del litoral han arribat al 100% en aquests dies festius per a molts catalans. La gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, en destaca la importància a les portes de l'estiu.
Ocupacions gairebé del 100% també d'afluència en restauració i per tant ja veiem que és una arrencada ja a la temporada d'estiu.
És dilluns, 9 de juny de 2025, i tenim més titulars. Una quinzena de municipis catalans no obriran les dutxes de les platges aquest estiu, tot i la millora de les reserves hídriques. Sònia Kerr.
Segons ha pogut saber la xarxa, la majoria pertanyen a la Costa Brava, però també n'hi ha a la Costa Daurada. Els ajuntaments ho justifiquen per la consciència d'estalvi d'aigua després de la sequera.
Compte enrere per les proves d'accés a la universitat.
Els estudiants afronten les darreres hores d'estudi per una selectivitat que arriba amb canvis i modificacions de criteris. La professora de Psicologia i Ciències de l'Educació, Silvi Pérez, demana des de la xarxa treure ferro a la situació.
No s'acaba tot en aquests 3 dies. És a dir, moltes coses comencen aquests 3 dies i que potser no serà la teva primera opció, però això no vol dir que s'acabi el món.
El Tribunal Suprem proposa jutjar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets.
El fiscal queda a un pas de seure al banc dels acusats per la filtració de les dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
En cultura, Ovació, el Festival Internacional de Cinema d'Animació d'Annecy a França, en l'estrena de la primera pel·lícula d'animació catalana feta amb la tècnica de Stop Motion.
L'Olivia i el terratrèmol invisible, dirigit per Irene Iborra, adapta la novel·la a la pel·lícula de la vida i competeix a la secció oficial del festival.
En esport, Joan Barberà, el Cerdanyola torna a l'hoquei lliga masculina 17 anys després.
El decà de l'hoquei sobre patins va tornar a guanyar el Manlleu 7-5 a la tornada i aconsegueix l'ascens a la màxima categoria masculina, una hoquei lliga que no disputaven des de 2008. El conjunt vallesà acompanya així el Xum i el Ribes, que ja havien assolit l'ascens directe.
Estem també avui molt pendents de l'operació tornada del pont de la segona Pasqua. Volem saber com estan ara mateix les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments ha minvat una mica ja el moviment. Ha començat l'operació de retorn a les 12, s'ha allargada fins a les 12 de la nit. En aquests moments hi ha un petit impàs, però tenim retencions a la 2 a Castellolí per una topada i a la P7 també algun punt d'aturades encara sense dos ni d'Anoia. Però com dèiem, a la C32 i a la C31 a punt de lentitud per la zona de la part sud de Barcelona, però en aquests moments està parat una mica de circulació, de tenir en compte que entre les 6 i les 8 del vespre serà un moment àlgic, per tant, mantingueu-vos informats i sobretot no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia de l'Amo. I el temps, amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Està apretant més la calor avui, que és festiu, a més d'un terç de Catalunya. De fet, les immediates hores amb aquesta tranquil·litat a gran part del país. 4 núvols que encara queden cap a la Costa Daurada, que ja no farà la guitza a la gent que vulguin a la platja, i de fet cada cop farà més sol, un sol que picarà, de fet ho està fent a hores d'ara, cou a plom, i escalfarà l'ambient fins als 33, 34, 35 graus de màxima a l'ombra. a les comarques de Ponent, arran de mar, de 25 a 27 graus, però amb l'afegit de la humitat, per tal d'aixafogar. Pel que fa a aquesta tarda avançada, ja al vespre, per l'Ebre, entraran algunes tempestes que, sobretot, el que portaran serà molt de vent. I també alguna calamarsada, atenció cap a la Terra Alta i ja a la banda del Matarranya, cap a les comarques aragoneses. A casa nostra, més aviat, tret d'aquesta banda de l'Ebre, els núvols seran escassos. El dimarts, la mateixa situació i amb més calor, cap als 34-35 graus ja també a l'interior gironí o cap a la plana vallesana. Us seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Excel·lents xifres d'ocupació turística aquest cap de setmana llarg, de segona Pasqua a les destinacions de costa. A la Costa Daurada, els 3 dies de festa, 200 municipis, sobretot de Barcelona i l'àrea metropolitana, han fet pujar entre un 5 i un 10% l'ocupació del sector hoteler. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
El cap de setmana llarg que estan gaudint els barcelonins per la celebració avui de la segona Pasqua ha afavorit el sector turístic de la Costa Daurada. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià, calcula que l'augment serà d'entre un 5 i un 10%, situant l'ocupació en alguns punts fins al 90%.
Aquest cap de setmana llarg ens trobarem segurament amb 5 o 10 punts més. Vol dir que estaríem entre el 80, el 85, 90%, potser en algun lloc determinat, que això és aquest diferencial que comporta la ciutat de Barcelona.
Aquest increment ha ajudat que pràcticament el 100% dels hotels i els càmpings ja estan oberts i també la bona climatologia que ha ajudat a la mobilitat.
Tot plegat a les portes de la temporada d'estiu, en la qual una quinzena de municipis catalans no obriran les dutxes a les platges, malgrat la millora de les reserves hídriques. Segons ha pogut saber la xarxa, la majoria pertanyen a la Costa Brava, però també n'hi ha a la Costa Daurada. Els ajuntaments ho justifiquen per la consciència d'estalvi després de la sequera.
L'Escala és un dels municipis de la Costa Brava que no tindran servei de dutxes a peu de sorra aquest estiu, juntament amb Portbou, Llançà, Sant Pere Pescador, Cadaqués, el Port de la Selva, Roses, Torroella de Montgrí, Palamós i Castelló d'Empúries.
Malgrat la fi de les restriccions per la sequera, aquests ajuntaments empordanesos han decidit substituir les dutxes per rentapeus, diuen, en un acte de responsabilitat. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
A l'Escala aquest estiu s'optarà per tancar les dutxes i deixar en marxa els rentapeus. D'una banda, sent conscients amb la situació que es va viure i es pot repetir, mantenint l'estalvi, i de l'altra, com a mostra de solidaritat amb el territori. Robert Figueres, regidor de Serveis de l'Escala.
Hem de ser conscients i també hem de ser solidaris amb altres zones, altres poblacions que potser encara l'han patit o l'estan patint més que no pas nosaltres, i amb aquest format de solidaritat que deia envers aquestes poblacions, doncs continuem amb la restricció de les dutxes tancades i això sí, obrirem el rentapeus.
Municipis propers com Sant Pere Pescador, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà o l'Escala miren de consensuar mesures per d'aquesta manera aplicar la mateixa normativa.
Pel que fa a la Costa Daurada, un dels municipis més restrictius és l'Ametlla de Mar, que ha optat per mantenir tancades les dutxes de manera permanent.
Des del consistori argumenten que no es tracta només de respondre a les emergències, sinó de canviar el model de consum. L'estalvi serà considerable, ja que els rentapeus utilitzen entre 2 i 5 litres per ús, mentre que una dutxa convencional pot arribar als 30 litres.
La Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha decidit mantenir els rentapeus a les platges del municipi i no donar marxa enrere en la instal·lació de dutxes, a pesar que fa unes setmanes Catalunya va sortir de l'estat d'alerta per sequera. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va prendre l'any passat aquesta decisió, afegint-se a molts altres municipis de Catalunya com a mesura d'estalvi d'aigua i adaptació a les necessitats sorgides arran del canvi climàtic. Madeu Comès és regidor de Medi Ambient.
Ho tenim clar. Va ser una decisió que l'any passat ens va costar molt prendre. Trobo que va ser una decisió que va tindre acceptació. Nosaltres tenim el full de ruta molt clar respecte al tema mediambiental i aquest any seguirem igual en els rentapeus.
Amb aquesta mesura adoptada a finals de juny de l'any passat, el consum d'aigua es va reduir de manera significativa a les platges caleres. Les xifres constaten que es va produir un estalvi mitjà del 34%, que equival a 2.672 metres cúbics.
Pel que fa a la Costa de Barcelona, totes les localitats han decidit donar llum verda al funcionament complet de les dutxes, amb l'excepció de Calella, que les ha reduïdes a la meitat. Ràdio Calella, Gemma Palet.
A Calella tornen a funcionar les dutxes a la platja i els sortidors al Parc de les Veles, coincidint amb l'arribada del bon temps i una afluència alta de banyistes. Tot i la reobertura, l'Ajuntament manté mesures d'estalvi per fomentar un ús responsable de l'aigua. Només s'han activat la meitat dels punts disponibles, 13 dels 26 que hi ha al llarg dels 3 quilòmetres de platja. El regidor de l'àrea de serveis municipals, Josep Grima, valora positivament la decisió.
En aquestes decisions que hem pres de retirar aquestes dutxes, aquesta meitat de dutxes i que, per tant, han quedat obertes 13 dutxes amb aquest horari, també restrictiu, perquè no cal que estiguin tot el dia obertes, en traiem una conclusió, i és que la decisió creiem i ens refermem en què és molt positiva.
L'any passat, seguint aquesta estratègia, es va evitar malgastar gairebé 3 milions de litres d'aigua.
Notícies en xarxa.
Compte enrere per a les proves d'accés a la universitat que arrenquen aquest dimecres. Els estudiants afronten les darreres hores d'estudi per una selectivitat que arriba amb canvis i modificacions de criteris. Els exàmens seran més competencials i les faltes d'ortografia penalitzaran amb diferents barems.
La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Silvi Pérez, ha demanat treure ferro al tràngol que afronten els estudiants aquests dies. Són declaracions a la xarxa.
No s'acaba tot en aquests 3 dies. És a dir, moltes coses comencen en aquests 3 dies, i que potser no serà la teva primera opció, però això no vol dir que s'acabi el món. Això vol dir que haurem de visualitzar altres opcions o altres camins, però no viure-ho com un si això no ho supero o si no trec la nota que he de treure, fracassaré ja perquè aquí defineixo i decideixo tota la meva vida.
A les proves d'accés a la universitat s'hi citaran a partir de dimecres gairebé 45.000 estudiants.
I com encara en la recta final de preparació aquests estudiants? Doncs la majoria aprofita les últimes hores per assegurar-se una bona nota malgrat les dificultats que implica el canvi de format. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Totes les hores són poques per repassar quan només falten 2 dies per la selectivitat. Els alumnes estan inquiets davant del repte que suposen aquests exàmens. La nota marcarà el seu futur acadèmic i la tria de la carrera universitària. Aquest és un any de canvis i la pressió i la incertesa creixen. Els hi van comunicar a l'octubre i van haver de canviar tot el que havien preparat. Això ha provocat molta inseguretat, tant a l'alumnat com al professorat. Pol Miguel Collado és alumne de segon de batxillerat.
Jo, al principi, em queixo que només hi havia un model per basar-nos a totes les assignatures, i hi ha assignatures que el model no respon a les teves preguntes, llavors això fa que encara tinguis més nervis.
A banda del canvi de format i de poder disposar d'un únic model d'examen, la selectivitat està marcada aquest any per la manca d'opcionalitat i un temari més transversal. Escoltem l'alumna Cristina Conill Genescà.
Has de començar a tindre més esperit crític, a pensar molt més tot i a relacionar molts conceptes, i clar, doncs és superdiferent a el que sempre hem estat acostumats.
Una altra de les modificacions serà la penalització que tindran les faltes d'ortografia. Els centres lamenten que tot s'hagi precipitat a última hora i pateixen especialment per l'alumnat amb dislèxia.
Mentrestant, desenes d'universitaris catalans continuen pendents d'obtenir el visat necessari per anar a estudiar o bé seguir fent-ho als Estats Units, tot després que l'administració Trump hagi ordenat suspendre temporalment les entrevistes per continuar la formació al país nord-americà.
En aquest sentit, el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, ha parlat a la xarxa de com s'intentarà ajudar aquests estudiants i de l'oportunitat que pot suposar també tot plegat per a molts d'ells.
En principi nosaltres buscarem els que estan aquí que volen marxar i no volen marxar o no tenen la possibilitat d'aconseguir visat. Nosaltres buscarem altres universitats d'altíssim prestigi a Europa perquè puguin desplaçar-se. De fet, jo l'altre dia ho explicava a una persona que m'ho preguntava, que això és una gran oportunitat per retenir i captar talent.
Tot plegat el dia que hem sabut que la UAB s'ha situat en la posició número 126 del rànquing mundial d'universitats del Center for World University Ranking, sent el campus universitari més valorat de tot l'estat.
I encara en àmbit universitari, una 50ena d'investigadors predoctorals de la Universitat Rovira i Virgili es veuen afectats per la falta del 4 any de contracte per fer la tesi doctoral. Això els obliga a acabar-la en atur o bé en precarietat, i en molts casos es veuen forçats a marxar. Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
Els investigadors denuncien l'incompliment de la Generalitat de Catalunya respecte al seu compromís d'atorgar el 4 any de contracte. Expliquen que aquest és un dret reconegut per la llei i promès per la Conselleria de Recerca i Universitats. Aquesta situació els obliga en molts casos a que en el 4 any hagin de continuar en condicions de precarietat o atur, provocant la fuga del talent científic. Neus Anglès, portaveu del col·lectiu Doctorandes en Lluita, ha explicat que mantindran una primera trobada amb el rector de la URB, Josep Pallarès. Demanaran una posició ferma de la universitat defensant els drets de la seva comunitat educativa.
Un posicionament ferm i públic de la universitat exigint a la Generalitat el compliment de la llei. Accions concretes. Compromís explícit amb les condicions laborals de tot el personal investigador en formació.
Des del col·lectiu esperen el suport per part de la URB i en cas que la consellera no entri en raó i no atorgui el quart any, sigui la universitat qui ho assumeixi.
I encara en l'àmbit de l'ensenyament, el Departament d'Educació potencia els programes per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques i el proper curs oferirà a 250 centres escolars un suport intensiu en aquesta matèria, el CIM. Aquest nou programa s'afegeix al Florence, que ja s'ha posat en marxa aquest any a 200 escoles i instituts de Catalunya.
Tot plegat després dels baixos resultats obtinguts els darrers anys en les proves de competències dels alumnes catalans.
Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. El Florence acompanya els centres educatius en formació als docents i intervencions a l'aula, on apliquen una mirada vivencial i participativa. Ho explica Albert Martínez, referent del programa al Consorci d'Educació de Barcelona.
Sobretot posem el focus en la gestió de l'aula de les activitats que proposem. Per tant, que siguin accessibles per tot l'alumnat, que es puguin estirar, que siguin activitats per anar més enllà i també, a través de bones preguntes, poder ajudar els alumnes a raonar, a treballar les diferents competències, no? La resolució de problemes, el les connexions amb diferents sabers i la comunicació i la representació.
El Florence té una durada de 3 anys i es treballa amb diferents cursos en els aspectes matemàtics més fluixos, segons els resultats de les competències bàsiques del centre. A l'Escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona s'aposta per aquests àmbits.
Hem treballat la construcció dels pentòminos, hem treballat la superfície amb el tangram, el pensament multiplicatiu, hem treballat les fraccions, els angles...
Una de les claus de les sessions és que són manipulatives, participatives i que motiven l'alumnat, com expliquen la Chloe i la Jana, dues alumnes de cinquè de primària.
Havíem de crear 5 figures diferents ajudant els companys a la taula.
Fa una classe de matemàtiques, però que és molt curiosa.